IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A mitjan del segle IX succeeix una cosa que canvia la història, la revolució industrial. I la revolució industrial canvia també l'aristocràcia, que passa a ser substituïda per la burgesia. I també succeeix això a Mallorca. Les grans famílies nobles passen a ser suplides en escat de la societat per una burgesia que arriba forta i amb ganes de controlar-ho absolutament tot. Avui començam, ho farem una vegada cada mes, un programa dedicat a les dones de la història de la nostra comunitat autònoma. Dones que en la majoria tal volta romanen desconegudes. Avui parlarem d'una ciutadana francesa que va tenir una importància capital en el començament del segle XX aquí a Mallorca. Parlarem d'Hélène Chauzat i el seu testimoni en què va intervenir en l'arribada aquí de George Sand i de Frédéric Chopin, i també que va ser la matriarca d'una família que després tindria una importància capital en aquest començament de l'alta burgesia a Mallorca, la família Canut. Són les 10 i 5 minuts. Benvinguts a Som Balears.
A IB3 Ràdio comença Som Balears amb Tomeu Maura.
Com vos deia, en el començament, encetam avui, Pere Fullana, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Encetam avui una sèrie que jo personalment me fa moltes ganes, i és reivindicar una miqueta la figura femenina i donar a conèixer aquelles grans personalitats de dones que, tal volta, com he dit en el començament, moltes d'elles romanen desconegudes, però que han tingut una importància vital a la nostra societat. Una d'elles és Hélène Chauzat. Qui és Hélène Chauzat?
Bueno, estàvem davant un personatge que per sort han tingut oportunitat de conèixer-la de prop, precisament perquè hi havia unes memòries. Aleshores, Hélène Chauzat és una francesa nascuda a l'any 1810, diguem-ne a la zona d'Occitània, que arriba a Mallorca l'any 1830, molt joveneta, té 20 anys, i doncs emparenta a casa en Basil Canut, i a partir d'aquí doncs passa a ser un personatge rellevant de la societat mallorquina, i mor l'any 1896. Aquesta, en si segurament hagués passat desapercebuda si realment no hagués emparentat amb aquesta família, i sobretot una cosa excepcional d'aquesta època, i és que va redactar, va posar per escrit, precisament, li havia passat tantes coses en aquesta vida
que és un fet absolutament inusual, no només escriure memòries en el segle XIX, sinó, a més, que sigui una dona qui ho faci.
Efectivament, estem a un segle de que bàsicament el problema que tenim és qui, o que tenen, és qui treballen en gènere femení, és que la dona és molt invisible en una societat molt patriarcal, en una societat on el protagonisme social i polític, el protagonisme econòmic i sobretot tot allò que és públic pertany a l'element de caràcter masculí, i tot el protagonisme, de pensar que les dones no tenen vot, les dones no tenen pràcticament presència pública, i tot això fa que no coneguem, diguem-ne, les interioritats, allò que pensen, allò que senten, allò que fan, per on transiten i quin és el seu paper en aquesta societat. El fet que aquesta dona, a més, estigui casada amb un personatge que, a més, té vinculació amb el món de la banca, del món, amb el món immobiliari, amb el món urbanístic, amb el món de l'oci, amb el món de l'esport.
Justament han triat aquest personatge, l'Hélène Chauzat, per encetar aquesta sèrie de dones, perquè, com he dit també en el començament del programa, avui parlam de l'alta burgesia, que és qui supleix la cúpula de poder de la societat mallorquina en aquestes famílies nobles que a poc a poc han anat perdent poder econòmic.
Efectivament, estem en els orígens del capitalisme a Balears, i concretament en els orígens del capitalisme a Mallorca, i tots sabem que la primera banca constituïda d'una manera encara lluís de cara a la modernitat, precisament, és la casa Canut, no? La casa de Canut Muguerot, que després, per les relacions d'aquestes dues famílies franceses, que juntament amb altres francesos, per les seves connexions, precisament, se dedicaran en aquest negoci des de final del segle VIII, clar, això els hi va molt bé, allò que estarà, allò que començarà a passar després de la Constitució de Cádiz de 1812, en el final de la guerra, ho passen malament durant la guerra, perquè són considerats com espies francesos, se'n surten precisament perquè fan manifestació pública de la seva lleialtat a la corona espanyola, i a partir d'aquí és una família Issacanut que pràcticament viurà assentada i els seus interessos estaran centrats a l'Oest.
I un dels fills d'aquesta família, Ernest Canut, dia de 7 de febrer de 1869, canviarà per sempre la història, perdoneu, canviarà per sempre la història des de Port Balear, perquè dia de 7 de febrer de 1869, en el moll de la Riba, allà enfront de la Seu, en aquell moment era es moll oficial, es port d'arribada del vaixell Correu de Barcelona, allà va arribar dia de 7 de febrer de 1869 dins una caça que pesava quasi 20 quilos, va arribar el primer velocípede, i el velocípede va significar l'arribada de l'esport modern, de l'esport del segle XX a Balears. D'això en parlarem en un altre programa perquè veieu l'importància de la família Canut i de l'Helen Chaussat. Avui no tenim en nosaltres en Damiana Margalida, que ens han deixat enregistrar la seva contrella de l'Helen Chaussat. Xisco, bon vespre.
Bon vespre.
De quin carrer xerram avui?
Pues, com sempre, ja em fugit, perquè evidentment avui si xerraven de l'Helen Chaussat m'on havien d'anar a cercar carrers, pues jo ja m'he desvinculat totalment de lo que sigui el programa i he començat a cercar carrers que jo particularment m'ho feien gràcies.
Aquests són els temes, les 10 i 10 minuts que us proposem avui en el nostre sumari.
Programa número 79 de Som Balears. Sí, ja ho sé que avui és festa, però nosaltres som aquí, què hi farem? I encara que no hem acabat a la Seu, canviem de registre i avui vos xerrarem de Helen Chaussat. Com que no sabeu qui és? Si vols servir de consol, vos diré que fa dues setmanes jo tampoc sabia qui era. Però mira tu per on. Sí, coneixien el seu fill, n'Ernest Canut, el primer mallorquí que va dur un velocípede a Mallorca. Però aquesta senyora va ser famosa per altres coses i les vos contarem aquí. Qui pensi que Menorca i Eivissa no pinten res, està molt, però que molt equivocat. I per demostrar-ho, aquesta setmana m'ho xerraran de José Roberto Torrent Prats i Narcís Puguet i Vinyes, d'or del pintor més important de les Illes Germanes. Segur que hi haurà contrarella. De la secció de carrer ja no estic tan segur. Això només ho saben dues persones, el director del programa i Cronos, déu del temps. Per cert, molt d'anys a totes les pilars, especialment a la meva dona, i en Ken Follet, que amb això de los pilares de la tierra també deu fer festa. Comença Som Balears.
Ja sabeu que podeu intervenir nosaltres mitjançant les nostres xarxes socials.
El compte de Twitter és @sombaleas, el compte de correu electrònic sombaleas@ib3radio.com i el hashtag d'avui és Helen Chaussat, amb dues S's.
Les 10 i 12 minuts, mori posam, us presentam Helen Chaussat i l'alta burgesia mallorquina representada per la família Canut. Helen Chaussat, m'ho has fet una primera semblança de qui era Helen Chaussat, però com arriba a Mallorca, Pere, i per què?
Bueno, arriba d'una manera casual. El seu pare és un comerciant arruïnat a França de poc després de la Revolució. Ells són més aviat gent tradicional, molt legitimista, són monàrquics, i segur que son pare té bones connexions amb el món dels absolutistes francesos. I després de transitar un temps cap a, bueno, cap a Catalunya, cap a lo que és el Principat, van a Figueres i això, i acaben arribant a Mallorca per les seves connexions amb la colònia francesa, que han de pensar que és una colònia francesa que és a Mallorca des inicis de la Revolució, i ells imaginen, o supos que tenen connexions amb nobles o persones d'un cert nivell que estan establerts a Mallorca, i això fa que arribin aquí molt bé, aquí hi ha un consulat, hi ha una organització francesa molt potent a la Mallorca de 1830 que ella les seves memòries comença a descriure-la d'una manera molt, i arriba tota la família.
De fet, la influència francesa ha continuat molt anys després. De fet, escoles durant molts anys a Mallorca estudiava francès i no estudiava anglès.
Efectivament, i que França és el centre cultural, és el lloc d'intercanvi cultural europeu, per, sobretot per la Mediterrània i per Espanya, evidentment, tot passa per França. I més en aquest moment, en què en el moment de la revolució industrial tota aquesta zona està molt focalitzada i molt canalitzada, hem de pensar que ells estrenen pràcticament primer tren espanyol, les primeres connexions, els primers trens francesos, tot això ho descriu molt bé Chaussat, precisament perquè viatja molt i fa que també mos obri a una Europa molt a ras de terra, de conèixer molt de detalls, que evidentment en un model de narració històrica, moltes vegades d'història política, de gran fets, a vegades on no arriben els detalls de lo que suposa la vida d'aquesta burgesia que té accés a, per exemple, a convertir un balneari en Sant Pere d'Or, no? que és de belles extraordinari, que se trobin pràcticament tutejant a Sant Pere d'Or perquè tenien accés a poder anar a un balneari en aquest nivell, no?
Però per què mos recomanes aquesta figura? Quina rellevància té per Mallorca? Per què és especialment interessant l'any Chaussat?
Bueno, aquí hi ha una qüestió que el llibre després no ha tractat i que per mi és essencial, i és a dir, en a quin negoci et dedicaven aquestes famílies? Jo, el gran secret que hi havia en aquestes memòries, perquè se coneixia l'existència, precisament perquè als anys 30 algunes publicacions espanyoles i europees havien anunciat l'existència i havien fet havien publicat algun paràgraf d'aquestes memòries. Se coneixia la seva existència. Per altra banda, la família Kegles, que havia heredat en part el que era el patrimoni de la família Canut, també és una família que no se sabia molt bé què havia fet amb aquest patrimoni documental, precisament perquè no sabien quin pacte havien fet de destrucció de materials que poguessin comprometre, per explicar-ho molt bé, la història. Per què? Perquè hi havia sospites de que en el fons, per entendre-nos el llenguatge del segle XXI, fins a quin punt es Canut i Chaussat no fossin testaferros, és a dir, homes de paia,
de les grans fortunes
franceses
o espanyoles.
I mallorquines.
Perquè en realitat ells eren banquers. La família Canut era banquer i de fet intervenen també, per exemple, els canals de Suez, els costos del canal de Suez.
Eren banquers que finançaven grans projectes que avui sabem que eren projectes que avui tenen una volada internacional i que han canviat el món, no? És a dir, el fet de que Ernest Canut participàs i estàs empleat en primera fila en el canal de Suez, això ja parla de qui estan parlant, però sobretot jo crec que Hélène Aubé escriu aquestes memòries per eliminar totes aquestes sospites i tota aquesta llegenda negra que hi havia darrere la família Canut, o bé això és el que s'ha eliminat i s'ha perdut per sempre d'aquestes memòries perquè algú es va censurar en el seu moment. És a dir, això és el gran dubte. Llavors, si aquesta dona volia contar tot i això ha desaparegut, o realment ho volia eliminar de la memòria de la història i volia contar la part vella d'aquesta història.
Adulcorar la seva biografia. Emparenten la família Canut. Tu has fet una primera semblança, però qui eren els Canut?
Els Canut...
De on surten els Canut? Perquè, a més, després aquesta família desapareix.
Sí, els Canut arriben de la zona de Montpeller els darrers terç del segle XVIII, arriben aquí una sèrie de germans, s'assenten a Mallorca, troben un filó de negoci extraordinari, però sobretot ells jo crec que fan dues grans coses. Una és gestionar els béns d'alguns nobles decadents que a la vegada gestionar algunes fortunes de nobles francesos que s'han d'exiliar en la Revolució Francesa i comencen aquí, sobretot, a ser els administradors de grans fortunes, però sobretot intenten fer rentable allò que per l'aristocràcia i per al món de nobiliari i llenc ja no és gran possessions, i entraran a dins un gran negoci que és el moment que se podran començar a vendre, haurà la desvinculació dels drets aquí, que és quan la nova legislació liberal permet a aquestes famílies que el patrimoni no estigui unificat i obligatoriament hagi d'anar a un hereu únic, sinó que això se pugui dividir i se pugui vendre.
Perquè aquestes grans possessions, els programes al començament del segle XX, després d'una greu crisi econòmica, implicaven una despesa que va conduir a la ruïna a moltíssimes de les famílies nobles. D'això se va aprofitar la burgesia amb alta casta de negocis, perquè fins de comptes eren comerciants, per fer grans fortunes i per substituir l'hora s'ocupa de poder de la societat.
I que tenien capital. Jo crec que posen, introdueixen el capital com un instrument que fa possible que aquestes matèries primeres, sigui oli, sigui el que sigui, que s'exporta, i sobretot ser grans, o de pensar que fins a 1830, quan arriba a Xussat, encara hi ha pirateria en el Mediterrani, per tant, el tema del paper que té França a la Mediterrània i la conquista d'Alger és importantíssim perquè neteja Mediterrani, però fins a aquest moment s'havien d'assegurar vaixells, s'havia d'assegurar tot, s'havien de fer bestretes, perquè si no la gent no volia vendre a l'exterior, valia poc, des del moment que això té un mercat segur i hi ha algú que està jugant molt fort a posar risc, és quan tot això canviarà moltíssim el mercat i això beneficiarà molt també l'economia local, això per de banda. I després vendrà...
I l'arribada de la revolució industrial, com he dit abans, la segona meitat del segle XIX, també implica la separació del transport, del transport ferroviari, i aquí llavors se fan veritables fortunes per part de la burgesia, de la part de la burgesia, alta burgesia, que controla aquesta branca.
Aquí hi ha, per una banda, que la primera burgesia mallorquina és el liberalisme mallorquí, és un liberalisme econòmic, és dir, són liberals econòmics de laissez-faire i d'imaginar un món diferent allà on sigui possible que arribem en el mínim temps possible, en el mínim cop possible, a lo més en fora possible, en nostres productes, i que arribin aquí exactament el mateix. Per tant, hem d'invertir, i per això serem pioners en fer en vaixells de vapor, en invertir en vaixells, en companyies navidieres, en modernitzar aquestes companyies, perquè una vegada que tens assegurat que hi ha un correu diari entre illes i en Barcelona, tot canvia absolutament. A partir d'aquí comencen a arribar inversors estrangers, comença a arribar gent de fora, comença a arribar tot un món de possibilitats, i sobretot se descobreix Mallorca. I a més, aquesta Mallorca latifundista de grans finques i tot això és objecte de fragmentació i de compra. Una, dos, la ciutat de Palma també li passarà un altre fenomen, que és que el Canut serà, jo crec, allà on s'enriquiran d'una manera esplèndida, i és en la desamortització eclesiàstica. És a dir, ells compren gran part del ben
del patrimoni de l'església, que se comença a poder vendre.
Efectivament. Sí. I ells se fan, ells compren, inverteixen comprant a l'estat a preus molt baixos, perquè l'estat té necessitat de dobbers, d'efectiu, i després tot això ells ho venen. Perquè la gent mos entengui, hi ha un símbol clau en tota aquesta història, la cartoixa de Valldemossa, que fins a dia d'avui és objecte de debat, però això és la gran compra que faran el Canut, i que el Canut intervendran, i a partir d'aquí comença la gran, és a dir, Chopin i Jordi Sant arriben de la mà precisament del Canut i de Nelén, precisament, i arriben per què? Perquè el volen promocionar, no és perquè estimin la música, no perquè estimin-se d'això, no, sinó perquè el que volen vendre és el seu producte i el volen promocionar i els duen allà perquè hi duen els artistes, hi duen les persones importants, i a partir d'aquí comença a ser famós, i a partir d'aquí allò se converteix en un element d'alta valoració i d'alta qualificació en el mercat.
Ja veus que és un tema molt, molt interessant. Podríem xerrar, jo crec que podríem xerrar 4 o 5 hores seguides d'un període absolutament transcendental per la nostra societat i també per tot el món, perquè la revolució industrial canvia tot, canvia absolutament tot, i estem en un període de canvis absolutament radicals. Les 10 i 25 minuts, fem una aturada per la publicitat i continuem.
A IB3 en ràdio som balears amb Tomeu Maura. IB3 en ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta. Ahir el Mallorca va guanyar. I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Obert d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. A la meva esquerra, en Miquel Àngel Tous, en Miqui, Miqui, bon dia.
Bon dia.
En Miqui, bon dia, Sant Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar.
Com anem, bon dia.
Tolo Ramon, bon dia.
Dani Valjacoba, bon dia.
Albert Sales.
Oh, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb votem amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado. Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, som balears.
Són les 10:26 minuts, on estem parlant d'un període fonamental per la història moderna, de l'arribada de la revolució industrial, de la final del segle IX, el començament del segle XX, el comandament a Mallorca de l'alta burgesia i de com i de quina manera canvia per sempre la societat, deixant-se antiguitat, deixant-se època més oscura. Ben aviat també arribarà l'esbocament de la murada, serà l'any 1900, i de com a la fi Mallorca s'obri en el món, i posant com a exemple d'aquesta obertura Helene Chaussat i la família Canut, que serien qui propiciarien l'arribada aquí de George Sand i de Frederic Chopin. Però també hi ha canvis a tot arreu, també a Eivissa i a Menorca. Les Pitiuses, Gemma, bon vespre.
Bon vespre.
Narcís Puget i Vinyes, gran pintor eivissenc, què mos pot contar d'ell?
Doncs sí, en Narcís Puget i Vinyes és un dels nostres pintors i va néixer dins d'una família acomodada, per aquesta raó va poder estudiar fotografia i pintura fora de Silla d'Eivissa. Ell va estar influenciat per l'impressionisme, va néixer el 1874 i va morir a Santa Eulàlia de Riu el 1960. Les seves obres són especialment figures en un ambient costumista i amb molts de paisatges eivissencs inspirats en Eivissa. Va guanyar molts de premis, tan importants com els que li va permetre anar comissionat en l'exposició d'en Alfons XIII. Va rebre classes de pintura de personatges tan importants com Eduardo Chicharro, on va aprendre a estudiar les col·leccions de Velázquez i de Goya en el Museu del Prado. Però el primer joc on rep classes és l'Escola de Belles Arts de la Llotja, València. Quan va tornar a Silla, es va casar i es va instal·lar a Dalvila. Va estar un temps sense pintar fins que el 1909 un pintor molt important, un Joaquim Sorolla i Batida, visità Silla i el tornà a fer pintar. És en aquest moment quan es va centrar en els temes locals, reflectint molts aspectes de la vida quotidiana de Silla. Va ser cap al 1925 quan va començar a exposar les seues obres a Madrid i a Barcelona. Va viure els seus últims anys de vida a Sant Hilari de Riu, totalment sec. Les seues obres no estan datades, però saben que les últimes, que són de 1950, es pinten amb ell totalment sec. Actualment podem trobar a Eivissa en el Museu Pugès, que està dedicat a aquest personatge. Està ubicat a una antiga casona a l'antic carrer Major, avui carrer de Sant Cirià, que es troba a Dalvila, i es diu així, carrer de Sant Cirià, per la capella dedicada a Nassan, on segons quan la llegenda entrevien les tropes d'en Guillem de Montgrí. En aquest museu es troben les obres pintòriques d'aquest gran pintor eivissenc i del seu fill, en Narcís Pujol Riquer, continuador de les pintures de son pare. Aquest museu es inaugura l'any 2007, el mateix any se'ls va concedir en els dos, ja de manera pòstuma, les medalles d'or de la ciutat d'Eivissa.
I de Menorca, les Pitiuses, anem a Menorca, perquè també Menorca té personatges reconeguts del món de la pintura. Joan Pons, bon vespre.
Bon vespre, Tomeu.
Qui és el famós pintor Torrent? Tenim problemes a Menorca.
Perdona, Tomeu.
Sí, sí, Joan, endavant. Sí, ara sí.
D'acord. Així com la Gemma l'ha explicat, que a Eivissa també tenim pintors tan importants, també trobam a Menorca un pintor molt reconegut, i que sí que és un personatge molt popular. Es tracta de José Roberto Torrent Prats, que és més conegut a Menorca com el pintor Torrent. El pintor Torrent va néixer el 8 de setembre de 1904 a Ciutadella de Menorca, a una senzilla família de sabaters, i ja des de molt jove va demostrar el seu interès pel dibuix i per la pintura, que si m'ho recordem d'un altre personatge que va ser un mestre seu, va ser el senyor Mollet, son pare d'en Francesc de Morja Moll, que és un altre personatge molt important, que hem tractat nosaltres també, a Son Balears. En quant a en Pepe Torrent, que és el personatge d'aquesta setmana, ell compaginava la seva feina des dels principis com a fabricant de tols de sabates a l'empresa familiar amb la seva amb vocació de dibuixant, però ell era realment un sabater. Fins que, a partir dels seus, durant el seu 40 anys, va treure plaça de mestre a l'Escola Municipal de Dibuix de Ciutadella, on va exercir durant 40 anys seguits fins al 1775. En aquella època, durant els anys 30, guanya diferents... dels anys 30 d'aquella època, guanya diferents concursos de diferents prestigis, com, per exemple, els de Círculo de Belles Artes de Barcelona o els de l'Associació d'Humoristes de Madrid, que és aquí on se dona a conèixer principalment les seves principals obres i el seu to humorístic. No era un simple sabater, ja passa a ser una persona coneguda. Durant la postguerra, però, ell no es pot dedicar, en Pepe Torrent, a la pintura, a l'art, etc., sinó que es té que dedicar a la feina i a la família principalment. Però farà la seva primera exposició a Menorca amb molt d'èxit, durant l'època de la postguerra, i allà coneixerà gent que s'interessa per la seva manera de fer art, a Mallorca, i entra en contacte amb l'Escola de Pintors de Pollença, que és quan du en van una exposició a Palma, i a partir d'aquí comença a guanyar distintius importantíssims com la medalla de la Diputació de Balears, les medalles de plata i honor de Palma, de Madrid, de Mo, o inclús també el Premi Ciutat de Barcelona, com en què la seva obra s'expandeix des dels Balears. Ja arribant en els 70, on ja havia guanyat el Premi Ciutat de Palmes, de Barcelona, etc., com han comentat, mor la seva segona dona, la Joana Campins, i és quan ell deixa les classes d'escola municipal i es jubila d'aquesta fàbrica de talons de Ciutadella. Aquí és quan, en el final de la seva vida, et centra directament en la seva obra. Per tant, és important destacar-ho perquè molta gent es pensa que en Pep, el pintor Torrent, era una persona que va poder viure tota la seva vida de l'art, etc., i no, realment va tenir una vida que es va dedicar a la pintura, era el seu hobby, però que es va dedicar a la feina i a la seva família com qualsevol altre treballador. I ja per acabar, va morir un 13 de novembre de 1990, tan just un mes després, s'inauguraria, és desembre de 1990, s'inauguraria el centre de primària Pinto Torrent, que és molt conegut també a Ciutadella. El 1996 s'inaugura la casa Museu Pinto Torrent i el 2002, l'Ajuntament de Ciutadella li dedica un monument en el carrer que du el seu nom. I ja per acabar, el darrer homenatge més gros que se li ha fet és el 2004, quan es Consell Insular de Menorca va dedicar Sant Torrent en homenatge en el pintor i coincidint amb el centenari del seu naixement.
Una de les figures més rellevants de l'art menorquí. Joan, menys si tenim temps i mos tornem a escoltar d'aquí una estoneta en els carrers, l'espai que mos condueix en Giscom en Gual. Una ferrada.
Molt bé, ferrada.
En Damià mos ha preparat una contrella damunt l'Elen Chaussat i damunt l'estada també de Jorge Sand i de Frédéric Chopin aquí a Mallorca. L'escoltam.
No no s'apleguen que no s'assemblin a la memòria d'Helene Chaussat per Damià Tomàs. Narrador, Damià Tomàs. Rosa Margalida Capellà. Pareta, Xisca Maura. Mos trobam a final de febrer de 1839. Rosa és una pagesa a Vall de Mocina que complementa les tasques domèstiques de la criada de Frederic Francis Chopin i de seva companya l'excèntrica baronesa du Devon, més coneguda per George Sand. En arribar a ciutat s'encamina cap a casa seva germana Pareta, qui també ha desitjat ajuda a les tasques domèstiques de cal cònsul Fury.
Qui hi ha a la casa de Déu?
Entrau. Uep, però si és una Rosa. Què fas per aquí, germaneta? Mare de Déu, però si estàs gelada de fred. Au, passa, seu-te de vores, escalfa panxes i mentres te prepararé una bullidura d'herba sana. Així t'encalentiràs per de dins.
Gràcies, Pareta. Estic contenta de vore't. Ja t'enyorava. Però amb un hivern tan mal d'anar entorn, no gosava fer el camí.
Aquesta humidatassa t'entra fins en el moll dels ossos. Ben segur que per Valldemossa s'hi deu estar millor.
No fa llarg. El vell de la vila diuen que aquest ha estat un dels pitjors hiverns com recorda.
I quan has arribat?
Ahir vespre vaig dormir cap senyor Canut.
Quin desbarat. Aquí és on havies d'anar a fer l'estatge.
És que no m'ha quedat més remei. He acompanyat en el Chopin que han fet bolir per tornar-se'n a França. Aquest sí que l'ha perdut de sa fesó mia, pobret.
Quan va arribar a començament d'hivern ja anava magre i blanqueït. Vol dir que no ha millorat gens?
Crec que no. Més aviat pareix un desterranyinador.
Que no té ningú per cuidar-lo.
Sí, la seva dona, o la companyera, la baronesa du Devant, i una criada. Però i la seva senyora havia d'anar a vendre el seu piano.
Piano? Espera, això del piano i d'un malalt més fresc. A Lloro Baixa, mentre era que el senyor Flugui, va venir de visita una estrangera en nom d'Homo, molt extravagant, i un marit malalt que volia vendre un piano.
Que no via George Sand.
Bé, una cosa així.
I d'on era la meva senyora?
Mem, no m'acaba de dir que la teva senyora és una tal du Devant.
Sí, ves, és una escriptora un poc trabucada, fuma d'amagat, porós i pipa. Va vestida en calçon com els homes i vol que li diguin George, però signa els seus llibres amb aquest nom.
Bon ball tenim.
Se passeja per la vila vestida amb un calçon d'home, en comptes de dufalda. També és d'aquestes que van amb un mocador en el nas. Ai, sent olor per tot arreu. Tot li fa oi. Troba pedres dins el lleu. Fa feus a cada passa. Llavors la van empedregar.
Ben fet. On s'ha vist mai una dona vestida en calçon d'homo? Aquests estrangers han perdut l'oremus.
Bé, i tornant en el piano, si la senyora que aixa Florí li ha comprat, ja té un problema manco.
Cabaret, ni proferir. La meva senyora la va enviar a filar estopa. I això que m'assemblava que eren amigues.
Com és això?
Ja no era la primera vegada que jo veia aquesta estrangera pescar el cònsul. Un dia va anar al teatre en el palco del Flugui i un altre pic, la meva senyora, me va enviar a comprar-li plomes per ficar-li dins les coixineres.
Ah, sí! El coixín del músic plen de plomes. Jo els he vist.
Vaig una gent més tocada del boi. I per Mallorca, els coixins sempre s'han fet de paia o de llana.
Maleïdes costums estrangeres. Bé, però mem, ara on teníem estall era la venta del piano.
Res de fer barrines. La senyora Flugui, amb bones maderes, perquè és molt educada, va enviar a la teva a porgar fum. Mai no l'havia vist tan enfadada. Vaig sentir que li deia que no, que de cap manera posaria en mans del seu fill un piano d'un tísic.
Vol dir que n'hi ha per tant. Que la teva senyora no va exagerar un poc.
S'ha d'anar molt alerta amb aquestes malalties. Recorda la mortandat que va provocar l'epidèmia de grip de fa 2 anys? I dos sembla que aquesta malura encara és més contagiosa. M'han contat que per tot allà on s'ha allotjat el tísic, ja fos en el pis del carrer de la mà, com a la possessió de son vent establiments, varen fer cremar els mobles que hi va tocar.
Regotes! Ara ja veig que s'haurà de curar el piano i pot ser que encara no l'hagi acabat de pagar.
Quan la senyora Floguila va veure tan apurada a la senyora Sant, li va recomanar que anés a fer visita a la contesa de Llamans, perquè anava darrere de comprar-ne un de piano.
Mem, anem a pans. Vol dir que aquesta no és una altra dama primmirada d'aquelles que també tot els hi fa, oi?
Sí, però també és una gran dama i gran admiradora de la senyora Helene Chaussat, esposa d'en Canut. Hores d'ara, et sostegera d'estísic.
Ara no t'entenc.
I de la senyora Lenchusó fa molt d'any que resideix a Palma, i per segles refinats i de butxaques plenes és considerada una dona culta. És membre d'honor del Círculo Mallorquín i altres clubs de senyorots i senyorasses. Sempre va vestir de la moda de París. Vull dir que no vestés com nosaltres anar, en el costum mallorquí. I de la seva manera de vestir és escarnida i copiada per les senyores d'orella alta de ciutat. Sap molt de tot, és molt llesta, ha viatjat molt i...
Atures, carro! Què és això de que fa molt d'any que viu entre naltros però no va vestint a la costum mallorquina? I d'aquesta senyora el que necessita és una bona veculada. Som a Mallorca. I ses dones mallorquines anan vestides a sa moda mallorquina. Tot això de robes i modes de fora no són més que beneitures rares per fer perdre sa xaveta en els homes. Aquestes dones tan modernes, com diuen ara, totes són unes brutes. Mira, m'han dit que més d'una estrangera no l'han deixat d'entrar a sa iglesia per sa forma d'anar vestida. On s'ha vist mai.
Xerrant de veure, sa senyora Chussó ha vist molt de món. També s'ha tocat piano, etcètera, etcètera.
Jo un etcètera no sé com se toca, però si sap tocar el piano i és tan amiga, com dius, de Caixa Locanda, el que hauria de fer és comprar-li el piano, ni que fos per amistat.
Però ella en té un de piano, i no un qualsevol. És el millor instrument de Palma comprat a una tenda que s'hi diu Casa Pepe.
I del que vengui seu, a sa deia mans o sa senyora Floria Caixa. Llavors, qui es queda amb el piano d'en Chopin, és el millor de Mallorca, d'un bon tros en fora, i tot arreglat.
Però ja t'he dit que el piano d'un tísic és molt perillós i que tot s'aplega.
I que, si s'aplega, que s'apleguin tot plegats, que ja ho diuen, no s'apleguen que no s'assemblin.
IB3 Ràdio, som balears. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears no just a la FM, ara també amb Beats.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
De sona, sona.
Dimarts, la Copa del Rei de Futbol Sala es juga a ib3 Ràdio. A les 9 del vespre, Valdepeñas i Palma Futsal s'enfrontaran en partit corresponent als 80 de final de la competició i ho contram amb la narració de Toni Fuster. ib3 Ràdio amb el Palma Futsal a la Copa del Rei.
ib3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, som balears, amb Tomeu Maura.
Les 10 i 49 minuts, en Pere, us ho ha contat abans, la cartoixa, sens dubte, tal volta l'adquisició estrella de la família Canut, i l'adquisició de la cartoixa va afavorir que arribassin dos visitants il·lustres a la nostra illa de la mà d'Hélène Chaussat, Georges Sand i Frédéric Chopin. Quina relació hi havia entre Chaussat i Georges Sand?
Bueno, lo que sabem és el que mos conta Josat, que és aquest, complementa un poc aquests serveis que oferien aquesta família, i al final el que sí sabem és que se troba aquí en una espècie d'immobiliari i com en un món de financiació que funcionava amb una perfecció absoluta, perquè des de Dulis Piano a cercar-li allotjament, a donar-li finançament, etc., són tota una sèrie de qüestions que això funciona molt bé en el cas de Jordi Sant, però funcionarà molt bé també any més tard amb altres viatges il·lustres que també han deixat, que és el cas de Pagan Station, és a dir, un científic germànic que arriba aquí als anys 80, i aleshores que sabeu que això ho feien d'una manera molt, molt usual, parlaven idiomes, i estan parlant de que aquest món fascinant, això jo crec que ho duen molt bé, i però sobretot que aquesta família no només controla aquest món dels estrangers, sinó que també estrangers residents a Mallorca, no? que en aquest sentit també treballen amb enginyers, treballen amb professionals que estan aquí, estan a les primeres grans inversions, com puguin ser de la dissecació de Sant Jordi, a la dissecació de l'Albufera, estan dins tots els plans d'enginyeria,
hidrològics,
de plans, exactament, estan en el cas de Boví, en el cas d'altres, tot això era una xarxa de modernització importantíssima, i que en el final jo crec que ells a tots aquests també se complementen, fan aquesta feina amb escala, que és passejar-los per Mallorca, donar-los a conèixer Mallorca, i a la vegada que difonguin això de cara a l'exterior, van ser grans captadors de mercats, de nous mercats per aquestes illes, i varen ser, jo crec que Xossat, quan la llegeixes avui, es va que coneixien la feina de l'arxiduc com a primer gran precursor del turisme, però jo crec que aquesta família l'han d'incorporar com a un precursor de l'arxiduc en quan aquí que van anar a conèixer les Illes Balears a Europa, no?
Diguéssim que l'arxiduc representava la noblesa, la família Canut i l'enxosat representa l'alta burgesia.
Amb una qüestió, i és que ella, clar, el fet de que se li mor Somo, Basil Canut, molt jove, a dir, l'any 1844, ella té 44 anys, és una dona relativament jove.
Sí, per aquella època no tant, però bé.
No, però acaba de tenir un infant, sí, encara, sí. Vull dir que estan xerrant de que el seu fill menor, Toni, acaba de néixer, havia estat un interdà dels tres fills, però que molt poc temps té tres fills, i que després, i amb aquests tres fills comença una aventura per aquella ets patriarca. Jo crec que això fa que ella subesqui un paper que d'una dona,
de nucli de sa família,
efectivament, ella nuclea aquesta família, però també el negoci, perquè el seu home que ha mort a la vegada té una altra família, perquè era vidu, però a la vegada té un altre germà, també que d'un negoci, però no és un home actiu, és un home més de manera de ser més passiva, que no té la visió de negoci global que tenen, i aleshores ella a partir d'aquí se la veu, però sobretot ella prepara molt bé, jo crec que això és una cosa molt nova per Mallorca, i és que prepara molt bé el futur, el canvi generacional, donant la millor formació d'excel·lència que se pugui donar en els seus fills, i de fet els seus fills, que han nascut l'any 1836, 38 i 43, 44, no record exactament l'any del tercer, però certament tindran estudis a París, estudiaran amb economistes de primeríssim nivell com Blanqui, que després serà un dels grans patums del socialisme europeu, aleshores a gent que coneix allò que està passant a Europa de primera fila, coneix les grans inversions europees en el món, el canal de Suez, i que sap, i que a més té contactes directes i personals en les famílies, en les grans famílies que estan movent el capital d'Europa, no?
En aquella època, Pena, estem parlant del segle IX, final del segle IX, tenia relació l'en amb els mallorquins, o els francesos d'aquella època només se relacionaven entre ells?
Bueno, jo la veig molt implicada i, de fet, hi ha una qüestió que per mi és substancial, que és que després, per altres motius, hem investigat altres personatges de la història i ella treballava en tota una sèrie de procuradors, advocats, notaris i gent del país, perquè, clar, tenia una xarxa de compra-venta de solars, d'immobles, de cases... I tot això no se fa perquè sí. Aleshores, això és una maquinària molt potent a la Mallorca des de nou, que tot això està controlat des d'un epicentre que és la família Canut, no? I això més o menys ho coneixem i sabem, perquè ella ho reconeix, no? Que el seu àmbit de socialització, el seu àmbit d'intercanvi cultural, etc., és el Círculo Mallorquín, que és el gran, també mos permet conèixer un poc aquesta primera entrada de dones en el Círculo Mallorquín, coral femenines, activitat per dones, etc., tot un primer món de dones que fan per primera vegada a la societat nostra. Són dones progressistes, sí. No? Són dones obertes a la modernitat, dones que introdueixen... Ella, per exemple, està molt obsessionada amb la bandera de vestir, introduen moltes novetats. Per què? Perquè hi ha balls, perquè hi ha moltes posades en escena i introdueix moda, això vol dir que introdueix negoci de moda, introdueix el món de les modes europees, comença a haver-hi revistes de moda femenines il·lustrades amb dibuixos, i clar, aquestes dones a la vegada treballen a dos nivells, la burgesia que puja i la noblesa que tampoc vol perdre el tren i que encara vol participar d'aquest món,
però que econòmicament ja no està,
efectivament, però que han d'alternar aquí és Campo Franco, és Sant Simón, etc., famílies de
Sant Palma. I has tocat un punt molt important, perquè com tu dius, aquesta aristocràcia, aquesta noblesa mallorquina no pot consentir perdre el seu lloc a la societat, se vol acostar al nivell d'aquesta alta burgesia, i que fa hipotecar les seves possessions, i després això serà ja el començament del seu final, perquè després els burgesos d'alt poder adquisitiu li reclamen manes deutes, i aquí perdran moltes les seves possessions que venien d'antiquíssim.
Bueno, una família, la família del Marquès de la Romana, per exemple, que en aquest moment estan en decadència i pràcticament els administren tots els seus béns. N'hi ha d'altres, el Sant Simón, etc. Però el que dèiem també abans, que no només això, sinó que per exemple, ella parla de que va tenir un pretendent mallorquí, i qui era també que se relacionava amb aquest tipus de gent, de xuetes, per exemple. Per què? Perquè també
poder econòmic
i poder cultural, perquè aquesta dona era gent formada, gent que tenia una cultura, que venia de formació. Això s'ha entrevistat una persona que ha estat a un internat de nina, amb un internat de senyoretes, sabia tocar el piano, sabia llegir i escriure, sabia brodar, sabia tot això, i parla de que Tomàs Aguiló, el gran Tomàs Aguiló, gran poeta mallorquí, li va anar darrere durant molt de temps, i aquell home frustrat no va aconseguir els amors d'aquesta dona. Vol dir que se mesclaven i que participaven dels mateixos casinos, dels mateixos actes, i que, bueno, que jo crec que hem de començar a imaginar també la ciutat de Palma d'una altra manera diferent, i que és una ciutat més cosmopolita i més oberta de lo que moltes vegades contats les coses en clau d'omès, món rural, món urbà, món de fora vila, món de part forana i món d'això, i Palma és un mesclador del món de l'exterior, esport, la ciutat, el món urbà, el món cultural urbà, en el món de l'interior. Palma és un poc el mesclador de tot això, no?
De fet, avui acabem aquí en l'enxossat, però hi haurà un següent programa en el que parlarem del seu fill, especialment d'Ernest Canut, que farà feina en el canal de Suez. Això, com ha dit en Pere, ja dona a entendre la seva importància, i que després seria qui obriria Mallorca en el món de l'esport modern, duent aquí el primer velocípede de la història. Però això serà un següent programa. Ara m'ho anem a l'espai que cada setmana ens presenta en Xisco Mengual, Carrers de Mallorca, Menorca i de les Pitiuses.
Si la setmana passada donàvem voltes literalment a la seu, aquesta setmana fugirem de tot el que pugui considerar-se seriós. De fet, els noms dels carrers dels que xerrarem avui són de tot menys seriosos. I que millor que comencem amb un bon exemple. Sabíeu que el carrer d'Unió, o Unión, també anomenat del Príncep, va rebre el nom de carrer que està entre el Mercat i el Born? Tal com sona, carrer entre el Mercat i el Born. I no només la ciutadania l'anomenava així, era el nom toponímic que rebia. I és que, de fet, serveix de comunicació o unió entre els dos carrers anomenats, el del Mercat i el del Born. Un altre carrer, amb un nom bastant cridaner, és el carrer de Déu lo vol. Que si no ha canviat. Fins fa poc, és el que ara rep el nom de Vilanova, i està situat entre el carrer de Sant Miquel i el carrer del Sant Esperit. Però el més graciós del tema és que l'origen del nom no és el que tot pensau, el desconegut si Déu ho vol, i és que s'hagués anat deformant fins a acabar a Déu lo vol. No, idò no. És que en aquest carrer hi vivia un personatge que tenia aquell llinatge, Déu lo vol. Un carrer que haurien de visitar tots aquests que se creuen que Mallorca només és alcohol i balcons. És un carretó petit que hi ha entre Sant Miquel i el Sant Esperit. Un carrer que molt antigament era conegut com Bandera Vella. És el carrer del Gater, o també anomenat carrer de la Gatera. I tots sabem que és una gatera. El nom li ve, com diu Diego Zaforteza i Mussoles, del propietari d'un hostal que hi havia en aquest carrer, un tal Joan Bibiloni, de mal nom Gater, que per cert no té res que veure en so convidat que varen tenir ara fa dues setmanes. I ara li donaré pas a la Gemma, ja que la setmana passada li vaig donar pas a en Joan, i aquí que se sàpiga no discriminar a ningú. Bon vespre, Gemma.
Bon vespre. Doncs avui us parlaré del carrer de Lluís Turi Palau, que és el carrer situat a la Marina d'Eivissa, al peu d'Esport Antic, on no fa gaires anys es comunicaven els grans vaixells de mercaderies i passatges en la resta de les illes i la península. Actualment forma part d'un nou passeig d'esport. Aquest tram de passeig porta el nom, com ja us he adelantat, de Lluís Turi Palau, el qual fou un militar i polític espanyol, germà del polític conservador Pere Tur. Turi Palau va néixer a Eivissa el 9 d'octubre de 1891 i a més fou coronel d'artilleria, condecorat a la Guerra del Marroc i governador civil de les províncies de Sevilla, Badajoz i Pontevedra. També va ser elegit diputat de Silla Menor pel Partit Conservador a les eleccions de 1907, 1914 i 1920 i més endavant fou anomenat secretari de la Real Societat Geogràfica Espanyola. Per aquesta raó va morir a Madrid el 1944. A més, tenim que destacar que a banda d'aquest carrer, la ciutat d'Eivissa l'ha anomenat fill il·lustre i com a tal es troba el seu retrat a la sala de l'Ajuntament en el antic convent dels Dominics de Dalvila. I ara donarem pas a en Joan, a Menorca. Bon vespre, Joan.
Bon vespre, Gemma. Gràcies. Avui noto el que farem en tos de ratllar d'un carrer serà xerrar concretament d'una plaça, perquè aprofitarem que fa qüestió també de dies, o millor dit d'una setmana, ha estat el dia de Mallorca, la diada, en memòria d'aquell 12 de setembre de 1276, on en Jaume II va jurar les franqueses i els privilegis de reina de Mallorca, aprofitant per retre homenatge en el carrer que tant té a veure amb Menorca, a part de Mallorca, malament molta gent ho desconegui. I d'així que avui ratllarem de la plaça Jaume II de Ciutadella de Menorca. Es tracta d'una plaça cèntrica, ubicada dins, no exactament dins del centre històric, ni tampoc destaca per tenir edificis emblemàtics ni molt manco, però sí que està molt a prop del cas contit de Ciutadella. Concretament, dona en el carrer del Portal del Truig, on hi havia les antigues morades de Ciutadella i el Portal del Truig, evidentment aquest portal. I aquí ve la gràcia del carrer, o millor dit, d'aquesta plaça, una coincidència que no sabem si es va dedicar precisament per el que contarem ara, però és prou interessant. Com hem explicat, de fet, fa diversos mesos, en Jaume II, en el programa de seus especials que van dedicar, en el que li vam l'ordenació de la parròquia de Sant Joan de Missa, a més també d'haver atorgat les franqueses de Menorca en 1301, ben igual que en la reina de Mallorca. Curiosament, la plaça d'en Jaume II està en direcció contrària en el portal del Truig i dona en el camí de Sant Joan de Missa, l'antiga parròquia del Truig, en qui quedeu la seva creació en el carrer Jaume II, on està la plaça. Una coincidència o no, que té molt de sentit històric per nosaltres i hem volgut aprofitar per homenatjar en el carrer en què li devem el dia de Mallorca. I d'on passen en Xisco per acabar.
Gràcies a tots dos, com sempre, molt educatiu, res a veure el que faig jo. I per mostra, nom dels tres carrers que me queden, Carretó i plaça de ses Comèdies i carrer dels Fideus.
La plaça de les comèdies és el nom que rebia la plaça del teatre, que acabaria sent la plaça Weiler, i que Diego Zaforteza li atribueix el nom a un teatre o corral de comèdies que hi havia per allà, però en cap moment diu que sigui el que és l'actual teatre principal. I arrel d'aquest teatre i de les companyies que allà hi actuaven i que habitaven unes cases situades a poca distància del teatre, es va crear aquesta espècie de carretó de les comèdies, però que la Santa Inquisició va tancar per, i llegim textualment, por haberse hecho un lugar de torpesas, ben alerta, i per acabar un carrer amb un nom de lo més suculent, carrer dels Fideus, que encara podeu visitar si passeu per de vora de l'església de Santa Eulària. És un carrer que va paral·lel en el carrer de Santa Eulària i comença en el carrer de la Cadena. Però el seu nom original encara més nutritiu, carrer dels Fideus i del Formatge. El nom del carrer té una explicació de la més senzilla. A tots els carrers que envoltaven la plaça de Santa Eulària, abans plaça Nova, es realitzava una espècie de mercat. I m'imagino que cada carrer es devia especialitzar en un article alimentari determinat. De fet, fins a final del segle XIX encara hi havia una fàbrica de fideus en aquest carrer. I fins aquí la nostra volta per el carrer de les Illes, que aquesta setmana tampoc han sortit de Palma, si és que som un poc a vergonya.
I per acabar, vos deixem avui en la lectura de Els Gots. És una traducció de Maria Villan Gómez d'un poema del segle X o del segle XI del poeta eivissenc, que està escrit en àrab, Idrissi al-Yaman al-Sabini al-Yapsi. Serà, si Déu vol, fins la setmana que ve. Gràcies a tots. Bon vespre.
Els Gots, traducció de Maria Villan Gómez d'un poema del segle X i XI, de Idris Adnan al-Yaman al-Sabini al-Yapsi, poeta eivissenc en llengua aràbiga. Eren pesats, els gots, quan a nosaltres vingueren bulls. Però quan foren plens de vi, pures tornaren tan lleugers que cuidaren volar amb el contingut, de manera semblant a com los cossos s'allegereixen amb els esperits. Bona nit.
IB3 Ràdio.